Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern presentarà finalment un recurs in extremis contra l'aplicació de la sentència del 25% de castellà a les aules. Avui era l'últim dia habilitat per recórrer la decisió judicial. Ita Fàbregas.
Des del Parlament, Esquerra, PSC i Comuns donen 24 hores a Junts per acordar un text legal que doni resposta a la sentència o tiraran pel dret. Des de Junts, la portaveu al Parlament, Mònica Sales, ja ha rebutjat l'ultimàtum, tot i que s'ofereix a negociar alternatives.
A nosaltres no ens sentim interpel·lats en aquest ultimàtum, si fa referència a la validació d'aquesta reforma de la llei de política lingüística. Vull ser taxativament clara en això. Nosaltres no aprovarem la reforma de la llei de política lingüística, però durant aquestes 24 hores ens oferim a continuar treballant com han fet les darreres 24, les 48, etc.
Bèlgica rebutja definitivament l'extradició de Valtònyc a Espanya. El Tribunal d'Apel·lació de Gant denega per segon cop entregar-lo i la Fiscalia ja no presentarà cap més recurs.
El Tribunal no veu que el delicte d'injúries a la corona pel qual Espanya reclama Valtònyc tingui cap delicte equivalent a Bèlgica. Valtònyc ha valorat així la resolució judicial.
Vaig decidir venir aquí per un tema de drets fonamentals i en el final així ha estat. Crec que he defensat la llibertat d'expressió el màxim que he pogut, des de que tenc 18 anys, que va començar tot això.
El Consell de Ministres aprova finalment l'avantprojecte de llei de l'avortament que ha de permetre a les menors de 16 i 17 anys interrompre l'embaràs sense necessitat de permís patern o matern.
També s'aprova la creació d'una baixa per menstruació dolorosa, una mesura pionera a Europa. Així ho ha destacat la ministra d'Igualtat, Irene Montero.
Somos el primer país d'Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar.
En marxa els treballs de retirada dels dos combois accidentats ahir a Sant Boi de Llobregat en un xoc que va causar la mort del maquinista d'un tren de passatgers i una vuitantena de ferits.
Cap dels ferits està encara hospitalitzat, mentre els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes del sinistre. L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, explica la complexitat dels treballs de retirada de vagons.
Retirar els dos combois, que són tant el de mercancies com el de passatgers, és molt complicat, no? Ja heu vist, no suposo si heu anat, doncs, que estan les grues, doncs, intentant retirar aquests trens o aquests vagons, i ens han dit que serà al llarg del dia, però que segurament, doncs, costarà. Desitgem que l'abans possible restableixi el servei perquè està impactant molt, doncs, amb el dia a dia dels veïns i les veïnes de Sant Boi.
En cultura, el Museu de la Música de Barcelona presenta el nou projecte artístic per aquesta temporada.
Té com a objectiu principal fer d'aquest equipament un centre de referència en pensament i divulgació sobre el fet musical i l'art sonor. Ho diu el seu director, Jordi Alomar.
Entendre-ho com un museu pel segle XXI. Un museu del segle XXI que abraci aquests tres conceptes, hibridació, complexitat i diversitat, i que esdevingui així el pol generador de valor simbòlic de l'auditori. Com duim a terme aquesta actualització? Doncs amb un procés de transició gradual.
Obrim un dia més, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bon dia. L'ambient es manté càlid en molts indrets de Catalunya. Fins i tot avui s'espera que la temperatura sigui més alta que la que vam tenir ahir al migdia. A hores d'ara, ja amb aquests 33 graus, al pantà de Siurana i ha de continuar pujant durant aquestes immediates hores. I és que en molts indrets de la Catalunya central, interior del quadrant nord-est, també en punts del Prepirineu, tenim valors de 30 i 31 graus. També s'espera que la temperatura a la més alta s'enfili fins als 34 graus a punts del Segrià. D'altra banda, durant la tarda han de créixer alguns núvols d'evolució en zones de muntanya, algunes nuvolades cap a l'extrem més nord del Pirineu i podria escapar-se algun ruixat cap a l'extrem més nord del Ripollès. També serà de cara al final del dia quan es podran formar també algunes boires i alguns núvols baixos arran de costa, que demà al matí ens els trobarem, però la tendència és que ràpidament vagin minvant. De cara a demà continuarem parlant també de sol, de domini del sol, d'un ambient força càlid durant les hores centrals del dia i tornarem a parlar del creixement d'algunes nuvolades en punts de muntanya i alguns ruixats que puguin escapar-se, també sobretot cap al sector oriental del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Repassem algunes incidències que ens compliquen el trànsit. Sobretot, molta atenció a aquest accident que s'ha produït a primera hora de la tarda. L'autopista AP7, a l'Ametlla de Mar, doncs bé, l'autopista la tenim tallada en sentit nord, en sentit Barcelona. Es fan desviaments per la sortida número 39 de l'Ametlla de Mar, d'aquesta autopista AP7. Hi ha cua important de més de 3 quilòmetres. Per tant, problemes en aquest tram, com et deia, tallada a l'AP7, a l'Ametlla de Mar, direcció nord, sentit Barcelona. A la C60, a la Roca, a la zona d'Argentona, hi teníem un accident. Ja el tenim resolt, però encara hi ha aturades d'uns 3 quilòmetres, com et deia, a la C60, a Argentona i en sentit Mataró. I pel que fa a la xarxa viària més propera a Barcelona, destaca l'autovia A2, per carregada, entre Sant Feliu i Cornellà, direcció Barcelona, i la Ronda de Dalt, també amb retencions destacades en sentit Besòs, gairebé entre Diagonal i la Vall d'Hebron. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Papa, un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral.
Que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consum, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jatrio.cat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El govern presentarà finalment un recurs in extremis contra l'aplicació de la sentència del 25% de castellà a les aules. Avui era l'últim dia habilitat per recórrer la decisió judicial.
Els serveis jurídics de l'executiu, a més, demanen que mentre es tramita el recurs se suspengui l'execució de la sentència, de manera que es podria guanyar temps a només dies perquè acabi el termini per fer-la efectiva a les aules. Des del Parlament, Esquerra, PSC i Comuns donen 24 hores a Junts per acordar un text legal que doni resposta a la sentència o tiraran pel dret. Però des de Junts han rebutjat l'ultimàtum, tot i que s'ofereixen a negociar alternatives. Ho ha anunciat aquesta tarda la portaveu parlamentària Mònica Sales.
Bé, jo el que he explicat abans és que el consens no hi era, avui no hi és, i no sabem si durant aquestes 24 hores hi serà. És difícil. A nosaltres no ens sentim interpel·lats en aquest ultimàtum si fa referència a la validació d'aquesta reforma de la llei de política lingüística. Vull ser taxativament clara en això. Nosaltres no aprovarem la reforma de la llei de política lingüística, però durant aquestes 24 hores ens oferim a continuar treballant com han fet les darreres 24, les 48, etc.
Com dèiem, l'executiu treballa també en un decret llei que s'ha d'aprovar en qüestió de dies per protegir els centres i els seus projectes lingüístics. Mont Carvajal.
El govern intenta revertir l'ordre del TCJ de fer el 25% de classes en català des de tots els àmbits, judicial, legislatiu i executiu. En el judicial ha presentat un recurs per aturar-la. Es demana més temps i s'argumenta que qui ho exigeix no ho pot fer, segons explica la portaveu Patrícia Plaja.
El gabinet jurídic considera que l'Assemblea per una escola bilingüe, que és qui ha sol·licitat, recordin, l'execució de la sentència, no té legitimitat per fer-ho.
En el terreny executiu, el govern prepara un decret llei nou que descartaria percentatges.
És un tema que requereix, és el més important, jo crec, en aquest sentit, màxim consens. Cal arribar a bon port.
I en el legislatiu, Plaja assegura que el govern busca el màxim consens per reformar la llei de política lingüística al Parlament.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga d'educació. En aquest cas ha estat parcial de 8 a 10 del matí i ha tingut un seguiment minoritari. Segons el departament, només el 2% dels docents l'ha secundat.
No hi ha hagut manifestacions, sinó piquets i concentracions en diferents punts. A Barcelona han tallat la Gran Via i la Ronda Litoral. A Tarragona han bloquejat més de mitja hora la rotonda de la T11 a les Gavarres. Hi ha hagut també talls de vies a Mataró o Girona. A Lleida, els docents han encartellat la seu dels serveis territorials d'ensenyament.
Al Ripollès, poc seguiment de la convocatòria també. El fet de ser una vaga parcial amb els passats dies festius per Sant Eudald no ha permès als professors organitzar-se per fer una acció molt reivindicativa i han decidit deixar-ho per més endavant. Ràdio Ripoll, Guido Sengariate.
Els centres d'ensenyament públic del Ripollès no han patit cap tipus d'incidència per la vaga parcial convocada per aquest matí. En parla la professora de l'Institut Abat Oliva de Ripoll, Mercè Vergés.
Que d'una vegada per totes en aquest país es prengui seriosament l'educació i, per tant, que es doni el 6% del producte interior brut, que és el que marca la Unió Europea que s'hauria de donar, que es facin ràtios que permetin realment atendre i fer l'escola inclusiva. I, per tant, hi ha molts nanos que tenen problemes i que no estan adequadament atesos per culpa d'això.
Per les properes setmanes estan previstes altres jornades de vaga. Els dies 25 de maig i 9 de juny seran aturades a jornada completa, mentre que el dia 2 de juny es repetirà el format d'aquest dimarts amb una aturada de 8 a 10 del matí.
L'avançament del curs el 5 de setembre és el detonant d'aquesta protesta que ja s'allarga més de 2 mesos. Tot i el calendari de mobilitzacions previstes, Educació continua organitzant les extraescolars de setembre quan es farà mitja jornada. Es faran a través del sector del lleure i recomana a les escoles contractar les mateixes empreses amb qui ja treballen per cobrir el servei. Anna Ruiz.
Aquesta hora d'activitats, que finançarà Educació i resultarà gratis per a les famílies, permetrà que els nens surtin a 4:45 de la tarda, ja que la jornada del mes de setembre serà intensiva i només hi haurà classe al matí. La patronal que plega les empreses de lleure ha instat al Departament d'Educació que inclogui en la circular que enviarà als centres la recomanació que contractin les mateixes entitats que s'encarreguen habitualment del menjador, les activitats extraescolars durant tot el curs o el casal del mes de juny. Tot plegat per facilitar aquest procés de canvi a les escoles. Ho ha dit a la xarxa el director operatiu de Fundesplai, Froilán Salgado.
De les entitats i organitzacions que ja estaven presents realitzant i gestionant projectes educatius dintre de les mateixes escoles.
Les direccions es faran càrrec de la contractació formal de l'empresa que cobrirà el servei, però s'insta a mantenir els mateixos monitors i entitats. Tot apunta que la circular que Educació ha d'enviar properament a la resta d'escoles del territori serà molt semblant.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Un altre dels grans titulars del dia, el Consell de Ministres ha aprovat finalment l'avantprojecte de llei de l'avortament que, entre altres mesures, permetrà a les menors de 16 i 17 anys interrompre l'embaràs sense necessitat de permís patern o matern i la garantia que podran rebre aquest servei a un hospital públic proper al seu domicili. Una altra important novetat que inclou el text és la creació d'una baixa per menstruació dolorosa, una mesura pionera a Europa. No hi ha hagut acord, en canvi, en la rebaixa de l'IVA per a productes d'higiene femenina o la persecució de parelles que recorren a la gestació subrogada. Diana Bermejo.
Entre els canvis que preveu la futura llei de salut sexual i reproductiva, la possibilitat d'agafar-se a la baixa per regles doloroses i incapacitants, i en general el reconeixement de la salut menstrual és un dels aspectes més novedosos, com explica Irene Montero, ministra d'Igualtat.
Somos el primer país d'Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar.
Pel que fa a l'avortament, es torna als preceptes de la llei del govern Zapatero i les noies de 16 i 17 anys no necessitaran cap consentiment per interrompre l'embaràs fins a la setmana 14. S'obligarà les autonomies a crear un registre d'objectors de consciència i a organitzar els serveis perquè qualsevol dona pugui avortar a l'hospital públic més proper. Però de l'esborrany previst per Igualtat han caigut alguns punts durant la negociació amb altres ministeris. D'una banda, la rebaixa de l'IVA dels productes d'higiene menstrual, que continuarà sent del 10%, tot i que es tornarà a valorar de cara als propers pressupostos. Tampoc s'ha inclòs la possibilitat que els tribunals puguin perseguir les persones que contracten una gestació subrogada a l'estranger, tot i que es prohibeix la publicitat. D'altra banda, s'ha retallat de la setmana 36 a la 39 l'opció d'agafar un permís prepart sense consumir baixa maternal.
Doncs des de les entitats i associacions de dones celebren l'aprovació d'aquesta llei i confien que la seva aplicació no s'eternitzi. En destaquen sobretot dues qüestions: la reforma de l'actual legislació sobre l'avortament i la introducció de les baixes remunerades per menstruacions doloroses.
D'aquest darrer punt n'ha parlat el programa Fet a Mida de la xarxa Sílvia Aldebert, coordinadora de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius.
Menstruar forma part del cicle i del procés de desenvolupament de les persones i que si en algun moment aquesta menstruació t'impossibilita fer la vida normal, llavors sí que necessites fer una consulta a professionals sanitaris per si de cas necessitessis tenir doncs, aquest permís o altres qüestions com tractaments o demés que estan relacionats. Però que en general això no és el que passa.
I els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes de l'accident a la via de Ferrocarrils de la Generalitat a Sant Boi de Llobregat que ha causat la mort d'un maquinista. Les 9 persones hospitalitzades arran del xoc d'un tren de mercaderies contra un de passatgers ja han estat donades d'alta. El jutjat número 5 de Sant Boi té obertes diligències.
I mentrestant, al lloc dels fets, dues grues de grans dimensions han començat a treure aquesta tarda els vagons accidentats de les vies. Des d'aquest matí s'està retirant el material per deixar la via neta i poder reprendre la circulació tan aviat com sigui possible.
Fins al lloc de l'accident s'hi ha desplaçat la nostra companya de la xarxa, Tina Forés. Tina, bona tarda.
Bona tarda. Doncs de moment a aquesta hora ja s'han aconseguit treure tots els vagons del tren de mercaderies, a excepció del tercer, el mateix que va descarrilar i va provocar l'accident mortal, que el que s'està fent és intentar tallar-lo per la meitat per poder retirar-lo de manera més fàcil. Pel que fa al tren de passatgers, encara segueix a la via i tot indica que encara es trigarà una bona estona a poder-lo treure completament i, per tant, restablir el servei. L'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, ha demanat que es restableixi el més aviat possible.
Retirar els dos convois, que són tant el de mercancies com el de passatgers, és molt complicat, no? Ja heu vist, no suposo si heu anat, doncs que estan les grues doncs intentant retirar aquests trens o aquests vagons i ens han dit que serà al llarg del dia però que segurament doncs costarà. Desitgem que l'abans possible es restableixi el servei perquè està impactant molt doncs amb el dia a dia dels veïns i les veïnes de Sant Boi.
Precisament aquest migdia s'ha fet un minut de silenci davant de l'Ajuntament en record al maquinista que ha mort en el xoc. Pel que fa a les causes, els Mossos estan revisant càmeres i també la caixa negra i de moment no es descarta cap hipòtesi. Les 9 persones que havien estat ingressades ja han rebut l'alta mèdica.
Doncs moltíssimes gràcies, Tina Forés, des del lloc de l'accident amb aquesta última hora.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
I encara un altre titular del dia. Bèlgica rebutja definitivament l'extradició de Valtònyc a Espanya. El Tribunal d'Apel·lació de Gant denega per segon cop entregar-lo i la Fiscalia ja no presentarà cap més recurs.
El Tribunal d'Apel·lació de Gant ha rebutjat per segona vegada l'extradició del raper Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtònyc. En aquest cas, el Tribunal no veu que el delicte d'injúries a la corona pel qual Espanya reclama Valtònyc tingui cap delicte equivalent a Bèlgica. Valtònyc ha celebrat d'aquesta manera que el tribunal hagi ratificat per segona vegada el rebuig a l'extradició.
Vaig decidir venir aquí per un tema de drets fonamentals i en el final així ha estat. Crec que he defensat la llibertat d'expressió el màxim que he pogut des de que tenc 18 anys, que va començar tot això.
Recordem que Valtònyc va ser condemnat a Espanya a 3 anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces. Amb la primera decisió del Tribunal de Cassació, l'extradició per enaltiment del terrorisme i amenaces va quedar descartada. I ara, amb la sentència d'apel·lació d'avui, es descarta també per injúries. La decisió ja és ferma perquè la Fiscalia ja ha anunciat que no recorrerà la decisió.
I en clau política local, Laia Serra és des d'avui la nova alcaldessa de Bellver de Cerdanya després de la dimissió de Xavier Porta arran d'una polèmica edificació. El consistori passa a estar liderat per primer cop per una dona i aquesta serà en majoria a la corporació municipal.
Laia Serra, fins ara tinent d'alcalde i regidora d'Ensenyament, Medi Ambient i Agricultura a l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya, s'ha convertit en la nova alcaldessa del municipi Cerdà. D'aquesta manera substitueix a Francesc Xavier Porta, que a finals d'abril va decidir renunciar al càrrec arran de la polèmica generada per una edificació construïda en sòl no urbanitzable, propietat del seu fill, qüestionada per l'entitat SOS Pirineus. Al ple d'aquest dimarts, l'alcaldessa ha obtingut l'aval de 6 edils de l'equip de govern i ha rebut 2 vots en blanc dels regidors de juny.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Catalunya ha registrat 61 denúncies per LGTBI-fòbia el darrer any, una reducció de 22 casos respecte a l'any anterior, mentre que les incidències s'han incrementat en un 25%, segons l'informe que ha presentat avui el Departament d'Igualtat i Feminismes, coincidint amb el Dia Internacional d'aquesta xafra.
La major part de les denúncies s'han produït a iniciativa de la víctima, una tendència que s'ha incrementat en els darrers anys. Pel que fa als motius de les denúncies, el 44% han estat per homofòbia, seguida de prop per la transfòbia, 39%. En relació amb el perfil de les persones denunciants, la majoria són majors d'edat i corresponen al col·lectiu d'homes gais i dones trans. L'augment de les dades d'incidències ha de valorar-se com un fet positiu, perquè demostra que cada cop hi ha una major conscienciació de la ciutadania respecte dels seus drets i, per això, les persones acudeixen a l'administració quan consideren que aquest ha estat vulnerat.
A Mollerussa, èxit absolut en l'última edició de l'Autotrac. Enguany s'han venut 81 vehicles amb un valor de negoci total de 1.700.000 euros. Pel que fa als compradors, el 79% són de la demarcació de Lleida. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
El director de Fira Mollerussa, Xavier Rauri, ha explicat en roda de premsa que les fires enguany han agafat els nivells econòmics prepandèmia.
Per tant, podem dir que sí, que les fires, a part de tornar-les a fer, ja estan agafant els nivells de moviment econòmic que eren habituals. Des de Fira Mollerussa estem molt satisfets que així sigui i que Autotrac, doncs, hagi estat aquesta finestra, aquest mercat, aquesta possibilitat de ficar en contacte, doncs, expositors.
S'ha remarcat l'augment del valor mitjà dels vehicles venuts en un 38%. Enguany és de 21.000 euros. El vehicle més econòmic se situa en 3.000 euros i el més car arriba als 59.000. La pròxima fira automobilística a la capital del Pla d'Urgell arriba al setembre amb l'Expo Clàssic.
En cultura, avui hem conegut el nou projecte artístic del Museu de la Música de Barcelona des d'aquesta temporada, dirigit per Jordi Alomar. Té com a objectiu principal fer d'aquest equipament un centre de referència en pensament i divulgació sobre el fet musical i l'art sonor.
Això passa pel replantejament de l'exposició permanent i de les exposicions temporals amb una perspectiva del segle XXI. Jordi Alomar és el director del Museu de la Música de Barcelona.
Entendre-ho com un museu pel segle XXI. Un museu del segle XXI que abraci aquests tres conceptes: hibridació, complexitat i diversitat, i que esdevingui així el pol generador de valor simbòlic de l'auditori. Com duim a terme aquesta actualització? Doncs amb un procés de transició gradual.
Durant la pròxima temporada, entre algunes de les exposicions destacades, hi ha les que ens permetran apropar-nos a les figures de Felip Pedrell i Sofia Gaubi Daulina, així com a les pioneres de la música electrònica, a més de reflexionar sobre el supòs d'enregistrament amb la mostra Gramofonia, Càpsules de temps i soroll de superfície, on es tracta la vida i la mort del disc.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Setmana clau pel futur del futbol català. Aquest diumenge se celebren les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Hi ha quatre candidats en la cursa electoral. Joan Soteras copta la reelecció i haurà de competir amb les candidatures de Juanjo Isern, Pep Palacios i Àlex Talavera. Avui el programa En Joc de la Xarxa conversa amb Talavera, expresident del Cornellà, i que va portar 700 avals a la seva candidatura, una xifra molt important en uns comicis a la catalana. Escoltem Àlex Talavera.
Sí, clar, evidentment, és la primera vegada que un precandidat sense vincle federatiu, jo no he estat ni president de la Federació Catalana de Futbol, ni directiu, ni vicepresident, potser altres candidats, presenta 700 avals. Ha sigut una fita històrica i ha quedat clar que els clubs ens han col·locat com a primera opció pel canvi.
Sota el lema Els clubs primer, el candidat a la presidència de la Federació Catalana ha insistit en potenciar el futbol femení i en rebaixar la pressió econòmica a clubs i federats. Un dels aspectes a canviar a nivell competitiu és dividir la tercera federació en dos grups amb criteri territorial. El Lleida Esportiu prepara autocars per viatjar a Alacant per jugar a la promoció d'ascens contra el Sestao, mentre hi torna a haver soroll, atenció als despatxos. Ara és la Eivissa, el club que denuncia el Lleida per, segons els balears, falsificar fitxes dels jugadors ucraïnesos que han arribat els darrers mesos i de tenir tracte de favor des de la Federació Espanyola. Veurem què succeeix a les properes hores amb aquest cas. Més futbol per destacar que la primera catalana, el Palamós confia la banqueta en l'exporter Joan Bayona, que ha estat en actiu fins aquesta darrera temporada al Sant Feliu de Guíxols amb 42 anys. També hem de destacar a la tercera federació, el Vilassar de Mar ha anunciat la renovació un any més de l'entrenador Alberto Aibar, conegut com a Peque, i tot el seu cos tècnic. En plana poliesportiva en atletisme, el terrassenc Jaume Leiva es retira de la competició. El corredor de fons, recordem, va ser campió d'Espanya de mitja marató i ha guanyat més de 60 curses populars en categoria absoluta arreu de Catalunya i d'Espanya. I és notícia, i n'estarem molt pendents a les properes hores, la jugadora catalana de l'Espar a Girona, parlem de bàsquet, del món de la cistella, Laia Palau, anunciarà demà el seu futur. Tot apunta a la retirada, però demà en sortirem de dubtes si bé deixa el bàsquet professional o continua un any més. Laia Palau té 42 anys, a més de la Lliga Espanyola, ha jugat a França, Bèlgica, Austràlia i Polònia. Acumula un total de 33 títols al llarg de 25 anys amb una dotzena de medalles amb la selecció espanyola en 19 campionats. Ha sigut internacional 314 vegades, xifra que va atrapar en els últims Jocs Olímpics celebrats a Tòquio. Demà a les 10 del matí, al pavelló de Fontejau a Girona, aquesta compareixença de premsa on Laia Palau, la barcelonina, anunciarà el seu futur. Tot apunta a la retirada, però demà sortirem de dubtes.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com. L'orquestra OBC interpreta el 20, 21 i 22 de maig a l'Auditori la majestuosa sinfonia número 7 de Bruckner, una de les més conegudes del compositor.
Sota la batuta de Kazushi Ono, també sonarà el concert per a flauta de Jacques Ibert amb el solista de la formació Francisco López.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Sabies que...
Saps quin és l'origen del cigaló? Poca gent coneix la història d'aquesta beguda, potser perquè són diverses les versions que en podem trobar. La primera al·ludiria a l'origen del cigaló a la Guerra de Cuba. En aquells dies, els soldats espanyols, que estaven lluny de la seva pàtria i de les seves famílies, es desgastaven a la petita guerra sense sentit contra els esclaus de les plantacions de canya de sucre i la població local. Per sobreviure, barrejaven el seu cafè amb rom. Era així, a més, com aconseguien tenir el coratge per continuar lluitant. Així, de la paraula espanyola coraje, va néixer la paraula corajillo, que finalment es convertiria en carajillo. La segona història ens endinsa a la Barcelona de principis del segle XIX. En aquell moment, Barcelona ja era una de les ciutats més grans del continent i alhora el centre del comerç amb el veí Regne de França. El principal punt de recàrrega de mercaderies era l'estació ferroviària Estació de França, a l'est de la ciutat, on innombrables carreters lliuraven les seves mercaderies cada dia. Com que sempre estaven cansats i tenien pressa, demanaven als cambrers que tiressin el rom al cafè, de manera que podien prendre l'hora la seva copa i el seu cafè. Posa-m'ho junt que Araguillo era la frase per la qual eren coneguts. Per això, l'expressió Araguillo després es va convertir en el terme carajillo.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El govern presentarà finalment un recurs in extremis contra l'aplicació de la sentència del 25% de castellà a les aules. Avui era l'últim dia habilitat per recórrer la decisió judicial. Lita Fàbregas.
Des del Parlament, Esquerra, PSC i Comuns donen 24 hores a Junts per acordar un text legal que doni resposta a la sentència o tiraran pel dret. Des de Junts, la portaveu del Parlament, Mònica Sales, ja ha rebutjat l'ultimàtum, tot i que s'ho ha oferit per negociar alternatives.
A nosaltres no ens sentim interpel·lats en aquest ultimàtum si fa referència a la validació d'aquesta reforma de la llei de política lingüística. Vull ser taxativament clara en això. Nosaltres no aprovarem la reforma de la llei de política lingüística, però durant aquestes 24 hores ens oferim a continuar treballant com han fet les darreres 24, les 48, etc.
Bèlgica rebutja definitivament l'extradició de Valtònyc a Espanya. El Tribunal d'Apel·lació de Gant denega per segon cop entregar-lo i la Fiscalia ja no presentarà cap més recurs.
El Tribunal no veu el delicte d'injúries a la corona pel qual Espanya reclama Valtònyc i que tingui cap delicte equivalent a Bèlgica. Valtònyc ha valorat així la resolució judicial.
Vaig decidir venir aquí per un tema de drets fonamentals. I en el final, si ha estat, crec que he defensat la llibertat d'expressió el màxim que he pogut, des de que tenc 18 anys, que va començar tot això.
El Consell de Ministres aprova finalment l'avantprojecte de llei de l'avortament que ha de permetre a les menors de 16 i 17 anys interrompre l'embaràs sense necessitat de permís patern o matern.
També s'aprova la creació d'una baixa per menstruació dolorosa, una mesura pionera a Europa. Així ho ha destacat la ministra d'Igualtat, Irene Montero.
Somos el primer país de Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar.
En marxa els treballs de retirada dels dos combois accidentats ahir a Sant Boi de Llobregat en un xoc que va causar la mort del maquinista d'un tren de passatgers i una vuitantena de ferits.
Cap dels ferits està encara hospitalitzat. Mentre els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes del sinistre, l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, explica la complexitat dels treballs de retirada dels vagons.
Retirar els dos combois, que són tant el de mercancies com el de passatgers, és molt complicat. No? Ja heu vist, no suposo si heu anat, doncs, que estan les grues doncs, intentant retirar aquests trens o aquests vagons i ens han dit que serà al llarg del dia, però que segurament doncs, costarà. Desitgem que l'abans possible restableixi el servei perquè això, perquè està impactant molt doncs, amb el dia a dia dels veïns i les veïnes de Sant Boi.
El Museu de la Música de Barcelona presenta el nou projecte artístic per aquesta temporada.
Té com a objectiu principal fer d'aquest equipament un centre de referència en pensament i divulgació sobre el fet musical i l'art sonor, ho diu el seu director Jordi Alomar.
Entendre'l com un museu pel segle XXI. Un museu del segle XXI que abraci aquests tres conceptes, hibridació, complexitat i diversitat, i que esdevingui així el pol generador de valor simbòlic de l'auditori. Com duim a terme aquesta actualització? Doncs amb un procés de transició gradual.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bon dia. L'ambient es manté càlid en molts indrets de Catalunya. Fins i tot avui s'espera que la temperatura sigui més alta que la que vam tenir ahir al migdia. A hores d'ara, ja amb aquests 33 graus, al pantà de Siurana i ha de continuar pujant durant aquestes immediates hores. I és que en molts indrets de la Catalunya central, l'interior del quadrant nord-est, també en punts del Prepirineu, tenim valors de 30 i 31 graus. També s'espera que la temperatura a la més alta s'enfili fins als 34 graus a punts del Segrià. D'altra banda, durant la tarda han de créixer alguns núvols d'evolució en zones de muntanya, algunes nuvolades cap a l'extrem més nord del Pirineu i podria escapar-se algun ruixat cap a l'extrem més nord del Ripollès. També serà de cara al final del dia quan es podran formar també algunes boires i alguns núvols baixos arran de costa, que demà al matí ens els trobarem, però la tendència és que ràpidament vagin minvant. De cara a demà continuarem parlant també de sol, de domini del sol, d'un ambient força càlid durant les hores centrals del dia i tornarem a parlar del creixement d'algunes nuvolades en punts de muntanya i alguns ruixats que puguin escapar-se, també sobretot cap al sector oriental del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Doncs els problemes més importants són, sens dubte, les Terres de l'Ebre, la zona de Tarragona, l'autopista AP7, en diversos trams amb retencions. Seu per ordre, a la zona de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant hi ha un carril tallat perquè estan acabant de retirar un camió accidentat aquesta nit matinada. Doncs bé, en aquest punt de Vandellòs, a l'AP7, hi ha aturades de 4 quilòmetres en sentit nord. Més enrere, a l'Ametlla de Mar, és on s'ha produït l'accident d'aquesta tarda. En aquest punt, a l'Ametlla de Mar, l'autopista està tallada, també en sentit nord, en sentit Barcelona, hi ha cua d'almenys 4 quilòmetres. I un pèl més enrere, ja a la zona de l'Ampolla, és on es fan els desviaments, doncs també aturades d'uns 3 quilòmetres en aquesta autopista AP7, sempre en sentit nord. Per tant, trams de retencions a l'Ampolla, a l'Ametlla de Mar, a Vandellòs, a l'Hospitalet de l'Infant, autopista AP7 i en direcció nord. Això també afecta, en certa manera, a la Nacional 340, amb aturades d'uns 6-7 quilòmetres tota la zona de l'Ametlla de Mar. Més a prop de Barcelona, el trànsit ha millorat moltíssim. Bàsicament queda carregada a la Ronda de Dalt, en sentit Besòs, i a la C60 aturades ja puntuals d'un parell de quilòmetres a Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral.
Que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consum, el món serà millor resum.
Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Estudio l'FP d'auxiliar d'infermeria. Puc aportar molt al sector de les cures.
Jo faig energies renovables. Curso una FP dual. Estudio i treballo alhora.
El teu fill pot ser un d'ells. Descobreix el seu futur a fp.amb.cat. FPRO. Amb l'FP aviat podran volar. Amb el suport de la Fundació Barcelona Formació Professional i l'AMB.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern presentarà finalment un recurs in extremis contra l'aplicació de la sentència del 25% de castellà a les aules. Avui era l'últim dia habilitat per recórrer la decisió judicial.
Els serveis jurídics de l'executiu, a més, demanen que mentre es tramita el recurs se suspengui l'execució de la sentència, de manera que es podria guanyar temps a només dies perquè acabi el termini per fer-la efectiva a les aules. Des del Parlament, Esquerra, PSC i Comuns donen 24 hores a Junts per acordar un text legal que doni resposta a la sentència o tiraran pel dret. Però des de Junts han rebutjat l'ultimàtum, tot i que s'ofereixen per a negociar alternatives. Ho ha anunciat aquesta tarda la portaveu parlamentària Mònica Sales.
Bé, jo el que he explicat abans és que el consens no hi era, avui no hi és i no sabem si durant aquestes 24 hores hi serà. És difícil. A nosaltres no ens sentim interpel·lats en aquest ultimàtum si fa referència a la validació d'aquesta reforma de la llei de política lingüística. Vull ser taxativament clara en això. Nosaltres no aprovarem la reforma de la llei de política lingüística, però durant aquestes 24 hores ens oferim a continuar treballant com han fet les darreres 24, les 48, etc.
Com dèiem, però, l'executiu treballa també en un decret llei que s'ha d'aprovar en qüestió de dies per protegir els centres i els seus projectes lingüístics. Mont Carvajal.
El govern intenta revertir l'ordre del TSJ de fer el 25% de classes en català des de tots els àmbits, judicial, legislatiu i executiu. En el judicial ha presentat un recurs per aturar-la. Es demana més temps i s'argumenta que qui ho exigeix no ho pot fer, segons explica la portaveu Patricia Plaja.
El gabinet jurídic considera que l'Assemblea per una escola bilingüe, que és qui ha sol·licitat, recordin, l'execució de la sentència, no té legitimitat per fer-ho.
En el terreny executiu, el govern prepara un decret llei nou que descartaria percentatges.
És un tema que requereix, és el més important, jo crec, en aquest sentit, màxim consens. Cal arribar a bon port.
I en el legislatiu, Plaja assegura que el govern busca el màxim consens per reformar la llei de política lingüística al Parlament.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga de l'educació, en aquest cas ha estat parcial, de 8 a 10 del matí, i ha tingut un seguiment minoritari. Segons el departament, només el 2% dels docents l'han secundada.
No hi ha hagut manifestacions, sinó piquets i concentracions en diferents punts. A Barcelona han tallat la Gran Via i la Ronda Litoral. A Tarragona han bloquejat més de mitja hora la rotonda de la T11 a les Gavarres. Hi ha hagut també talls de vies a Mataró o Girona. A Lleida, els docents han encartellat la seu dels serveis territorials d'ensenyament.
I a Calella, una vintena de docents de l'Assemblea Groga de l'Alt Maresme han realitzat diverses accions de protesta aquest matí, coincidint amb la primera de les quatre jornades de mobilitzacions que els sindicats han convocat per aquests mesos de maig i juny. A primera hora han tallat la carretera Nacional 2 durant aproximadament 30 minuts, fins que la policia local i els Mossos d'Esquadra han dissolt la protesta. Després han anat fins al local d'Esquerra, que han empaparat amb cartells en contra del conseller Josep González Cambray, de qui en demanen la dimissió. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
Bye bye Cambray, petit dictador o prou imposicions, és el que diuen els cartells que els protestants han enganxat a la façana de la seu del partit del conseller d'Educació a Calella. Reproven la seva gestió al capdavant del departament. Així ho ha posat de relleu la portaveu de l'Assemblea Groga de l'Alt Maresme, Gisant Silva.
I demanem la dimissió perquè el que pretén és acabar privatitzant l'escola pública. A través de totes les empreses que té darrere.
Mentre estaven fent l'acció de protesta a la seu d'Esquerra a Calella, una persona del partit ha passat per davant i els ha recriminat l'empaperada. Minuts abans havien fet un tall a la carretera Nacional 2, ocupant la via, mostrant una pancarta en què es podia llegir "Fem vaga pel teu futur". Això ha provocat afectacions de trànsit a primera hora, fins que la policia local i els Mossos d'Esquadra els han obligat a dissoldre la protesta, que no havia estat comunicada prèviament.
L'avançament del curs el 5 de setembre és el detonant d'aquesta protesta, que ja s'allarga més de 2 mesos. Tot i el calendari de mobilitzacions previstes, Educació continua organitzant les extraescolars de setembre. Quan es farà mitja jornada? Es faran a través del sector del lleure i recomana a les escoles contractar les mateixes empreses amb qui ja treballen per cobrir el servei. Anna Ruiz.
Aquesta hora d'activitats, que finançarà Educació i resultarà gratis per a les famílies, permetrà que els nens surtin a 4:45 de la tarda, ja que la jornada del mes de setembre serà intensiva i només hi haurà classe al matí. La patronal que plega les empreses de lleure ha instat al Departament d'Educació que inclogui en la circular que enviarà als centres la recomanació que contractin les mateixes entitats que s'encarreguen habitualment del menjador, les activitats extraescolars durant tot el curs o el casal del mes de juny. Tot plegat per facilitar aquest procés de canvi a les escoles. Ho ha dit a la xarxa el director operatiu de Fundesplai, Froilán Salgado.
De les entitats i organitzacions que ja estaven presents realitzant i gestionant projectes educatius dintre de les mateixes escoles.
Les direccions es faran càrrec de la contractació formal de l'empresa que cobrirà el servei, però s'insta a mantenir els mateixos monitors i entitats. Tot apunta que la circular que Educació ha d'enviar properament a la resta d'escoles del territori serà molt semblant.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Un altre dels grans titulars del dia, el Consell de Ministres, ha aprovat finalment l'avantprojecte de llei de l'avortament, que, entre altres mesures, permetrà a les menors de 16 i 17 anys interrompre l'embaràs sense necessitat de permís patern o matern i la garantia que podran rebre aquest servei a un hospital públic proper al seu domicili. Una altra important novetat que inclou el text és la creació d'una baixa per menstruació dolorosa, una mesura pionera a Europa. No hi ha hagut acord, en canvi, en la rebaixa de l'IVA per productes d'higiene femenina o la persecució de parelles que recorren a la gestació subrogada, per exemple. Diana Bermejo.
Entre els canvis que preveu la futura llei de salut sexual i reproductiva, la possibilitat d'agafar-se a la baixa per regles doloroses i incapacitants, i en general el reconeixement de la salut menstrual és un dels aspectes més novedosos, com explica Irene Montero, ministra d'Igualtat.
Somos el primer país d'Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar.
Pel que fa a l'avortament, es torna als preceptes de la llei del govern Zapatero i les noies de 16 i 17 anys no necessitaran cap consentiment per interrompre l'embaràs fins a la setmana 14. S'obligarà les autonomies a crear un registre d'objectors de consciència i organitzar els serveis perquè qualsevol dona pugui avortar a l'hospital públic més proper. Però de l'esborrany previst per Igualtat han caigut alguns punts durant la negociació amb altres ministeris. D'una banda, la rebaixa de l'IVA dels productes d'higiene menstrual, que continuarà sent del 10%, tot i que es tornarà a valorar de cara als propers pressupostos. Tampoc s'ha inclòs la possibilitat que els tribunals puguin perseguir les persones que contracten una gestació subrogada a l'estranger, tot i que es prohibeix la publicitat. D'altra banda, s'ha retallat de la setmana 36 a la 39 l'opció d'agafar un permís prepart sense consumir baixa maternal.
Doncs des de les entitats i associacions de dones celebren l'aprovació d'aquesta llei i confien que la seva aplicació no s'eternitzi. En destaquen sobretot dues qüestions, la reforma de l'actual legislació sobre l'avortament i la introducció de les baixes remunerades per menstruacions doloroses.
D'aquest darrer punt n'ha parlat el programa Fet a Mida de la xarxa Sílvia Aldebert, coordinadora de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius.
Menstruar forma part del cicle i del procés de desenvolupament de les persones i que si en algun moment aquesta menstruació t'impossibilita fer la vida normal, llavors sí que necessites fer una consulta a professionals sanitaris per si de cas necessitessis tenir doncs, aquest permís o altres qüestions com tractaments o demés que estan relacionats. Però que en general això no és el que passa.
Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes de l'accident a la via de ferrocarrils de la Generalitat a Sant Boi de Llobregat, que va causar la mort d'un maquinista ahir a la tarda. Les 9 persones hospitalitzades arran del xoc d'un tren de mercaderies contra un de passatgers ja han estat donades d'alta. El jutjat número 5 de Sant Boi de Llobregat té obertes diligències.
I mentrestant, al lloc dels fets, dues grues de grans dimensions han començat a treure aquesta tarda els vagons accidentats de les vies. Des d'aquest matí s'està retirant el material per deixar la via neta i poder reprendre la circulació tan aviat com sigui possible.
Doncs anem a veure en quin punt es troben aquests treballs. Fins al lloc de l'accident s'hi ha desplaçat la nostra companya Tina Forest. Tina, bona tarda.
Bona tarda. Doncs de moment a aquesta hora ja s'han aconseguit treure tots els vagons del tren de mercaderies, a excepció del tercer, que és el mateix que va descarrilar i que va provocar l'accident mortal. El que s'està fent ara és acabar d'intentar tallar per la meitat aquest vagó perquè es pugui treure d'una manera més fàcil. Pel que fa al tren de passatgers, encara segueix a la via i tot indica que encara es trigarà una bona estona a poder-lo treure completament i, per tant, a restablir el servei. De totes maneres, els operaris ja han anunciat que continuaran treballant de manera ininterrompuda. L'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, ha demanat que restableixi el servei el més aviat possible.
Retirar els dos convois, que són tant el de mercancies com el de passatgers, és molt complicat, no? Ja heu vist, no suposo si heu anat, doncs que estan les grues doncs intentant retirar aquests trens o aquests vagons i ens han dit que serà al llarg del dia però que segurament doncs costarà. Desitgem que l'abans possible es restableixi el servei perquè està impactant molt doncs amb el dia a dia dels veïns i les veïnes de Sant Boi.
Precisament aquest migdia s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament en record al maquinista que ha mort en el xoc. Pel que fa a les causes, els Mossos estan revisant les càmeres i també la caixa negra i de moment no es descarta cap hipòtesi. Les 9 persones que havien estat ingressades ja han rebut l'alta mèdica.
Doncs moltíssimes gràcies, Tina Forés, per aquesta última hora. Més coses, una desena d'entitats ecologistes reclamen la creació d'un peatge urbà per circular per la zona de baixes emissions de Barcelona. El preu que proposen és de 4 euros diaris i afectaria tots els vehicles, tant de residents com de no residents, excepte els que portin 3 o més persones al transport públic i la gent amb mobilitat reduïda o que acrediti una necessitat especial. El període de pagament seria efectiu entre les 7 del matí, les 8 i les 8 del vespre, cada dia de la setmana, i tots els vehicles disposarien de 10 dies de circulació gratuïta a l'any. Jordi Casino.
Les entitats proposen que el pagament es faci seguint el mateix sistema que s'aplica a la zona de baixes emissions i calculen que amb la mesura es podrien recaptar uns 370 milions d'euros l'any. La implantació del peatge hauria d'anar acompanyat, però, des del primer dia, d'un pla de xoc de millora del transport públic amb carrils BAO pels principals carrers de la ciutat i increment de freqüències i connexions entre Barcelona i totes les capitals de comarca de Catalunya, sobretot a primera i a última hora del dia. Adrià Ramírez és el president de la Plataforma pel Transport Públic.
Poder-hi circular a peu, en bicicleta, en transport públic, per accessible per tothom, també amb cotxe per aquella gent que ho necessiti. Ningú ha parlat d'aquí de prohibir els cotxes, només estem parlant sempre de racionalitzar-ne el seu ús.
Iniciatives similars a la que proposen per Barcelona funcionen ja a 19 ciutats de 8 països europeus, com Estocolm, on el peatge és de 14 euros diaris, Londres, on és de 12, o Milà, on cal pagar 5 euros per circular pel centre de la ciutat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Un altre dels titulars del dia: Bèlgica rebutja definitivament l'extradició de Valtònyc a Espanya. El Tribunal d'Apel·lació de Gant denega per segon cop entregar-lo i la Fiscalia ja no presentarà cap més recurs.
El Tribunal d'Apel·lació de Gant ha rebutjat per segona vegada l'extradició del raper Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtònyc. En aquest cas, el Tribunal no veu que el delicte d'injúries a la corona pel qual Espanya reclama Valtònyc tingui cap delicte equivalent a Bèlgica. Valtònyc ha celebrat d'aquesta manera que el Tribunal hagi ratificat per segona vegada el rebuig a l'extradició.
Vaig decidir venir aquí per un tema de drets fonamentals. I en el final, si ha estat, crec que he defensat la llibertat d'expressió el màxim que he pogut, des de que tenc 18 anys, que va començar tot això.
Recordem que Valtònyc va ser condemnat a Espanya a 3 anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces. Amb la primera decisió del Tribunal de Cassació, l'extradició per enaltiment del terrorisme i amenaces va quedar descartada. I ara, amb la sentència d'apel·lació d'avui, es descarta també per injúries. La decisió ja és ferma perquè la Fiscalia ja ha anunciat que no recorrerà la decisió.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Més qüestions. Catalunya ha registrat 61 denúncies per LGTBI-fòbia el darrer any, una reducció de 22 casos respecte a l'any anterior, mentre que les incidències s'han incrementat en un 25%, segons l'informe que ha presentat avui el Departament d'Igualtat i Feminismes, coincidint amb el Dia Internacional d'aquesta xacra.
La major part de les denúncies s'han produït a iniciativa de la víctima, una tendència que s'ha incrementat en els darrers anys. Pel que fa als motius de les denúncies, el 44% han estat per homofòbia, seguida de prop per la transfòbia, 39%. En relació amb el perfil de les persones denunciants, la majoria són majors d'edat i corresponen als col·lectius d'homes gais i dones trans. L'augment de les dades d'incidències ha de valorar-se com a fet positiu, perquè demostra que cada cop hi ha una major conscienciació de la ciutadania respecte dels seus drets, i per això les persones acudeixen a l'administració quan consideren que aquests han estat vulnerats.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En cultura, avui hem conegut el nou projecte artístic del Museu de la Música de Barcelona des d'aquesta temporada, dirigit per Jordi Alomar. Té com a objectiu principal fer d'aquest equipament un centre de referència en pensament i divulgació sobre el fet musical i l'art sonor.
Això passa pel replantejament de l'exposició permanent i de les exposicions temporals amb una perspectiva del segle XXI. Jordi Alomar és el director del Museu de la Música de Barcelona.
Entendre'l com un museu pel segle XXI. Un museu del segle XXI que abraci aquests tres conceptes: hibridació, complexitat i diversitat, i que esdevingui així el pol generador de valor simbòlic de l'auditori. Com duim a terme aquesta actualització? Doncs amb un procés de transició gradual.
I Anigami transforma l'antiga filatura de Can Grau a les Masies de Roda en un gran coworking cultural obert a totes les disciplines. El nou FM, Arnau Jaumira.
La Fura dels Baus serà la companyia estrella de la primera mostra d'arts aèries que es farà dissabte a l'antiga fàbrica de Can Grau, a les Masies de Roda. La proposta vol donar a conèixer l'entorn d'una antiga fàbrica tèxtil amb diverses disciplines que es fan a 2 metres sobre terra. I és l'estrena d'una iniciativa que vol generar activitat a la fàbrica de Can Grau. Volen que sigui un lloc per fer-hi residència d'artistes, assajos en públic, un plató per gravar-hi anuncis o sèries, fer-hi tallers de creació o simplement com a magatzem. Ricard Vilaregut és membre de la cooperativa cultural Cardan Cultura.
La idea no és tant programar, que ja veurem si programem, però la idea és que sigui un espai
que ajudi a créixer, que els artistes de la Plana de Vic i de fora de la Plana de Vic puguin assajar, puguin tenir instruments per tal de que puguin desenvolupar els seus projectes. No? Per tant, volem apostar per un espai on hi hagi un diàleg constant entre els creadors i el públic.
L'espai s'està acabant de rehabilitar, però ja hi ha companyies que hi treballen i que hi fan estades per acabar de preparar muntatges i espectacles.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Es va acabar la temporada esportiva i avui és un dia d'anuncis de retirades en el món de l'esport i demà també ho pot ser. D'entrada, fa uns minuts, Ander Mirambell ha anunciat que és el moment de posar punt i final a la seva carrera esportiva com a pilot d'esqueleton. El català d'aquesta manera penja el cas després de 17 anys practicant un esport que, recordem, era pràcticament desconegut a casa nostra quan ell va decidir-se a practicar-lo. Mirambell ha estat el pioner de l'esqueleton a casa nostra. De fet, va començar a practicar-lo abans de la creació de la Federació Espanyola d'Esports de Gel. Grans fites, hem de destacar 4 participacions en Jocs Olímpics d'hivern, a Vancouver el 2010, a Sochi el 2014, Pyeongchang el 2018 i Beijing el 2022, a més de 2 Copes Amèrica i 92 participacions en la Copa del Món. Avui, l'anunci de la retirada d'Ander Mirambell, demà estarem pendents de la roda de premsa que ha convocat la jugadora catalana de l'Espar Girona, parlem de bàsquet, Laia Palau, demà a partir de les 10 del matí, al pavelló de Fontejau a Girona, anunciarà el seu futur. Tot apunta a la retirada, però demà en sortirem de dubtes si deixa el bàsquet professional o continua un any més. Laia Palau té 42 anys, a més de la Lliga Espanyola, ha jugat a França, Bèlgica, Austràlia i Polònia, acumula un total de 33 títols al llarg dels 25 anys amb una 12ª de medalles amb la selecció en 19 campionats. Ha sigut internacional 314 vegades, xifra que va atrapar en els últims Jocs Olímpics celebrats a Tòquio. I avui, una altra retirada que hem conegut, la de l'atleta de Terrassa, Jaume Leiva, retira de la competició, recordem, ho ha donat tot i ha estat campió d'Espanya de mitja marató.
L'atleta terrassenc Jaume Leiva posa punt i final a 23 anys de carrera professional. A l'atletisme, tot un referent a la ciutat de Terrassa. Recordem que la darrera cursa serà el 2 de juliol, a la cursa de la Festa Major, on demana que tothom, els seus amics, simpatitzants i també rivals...
La xarxa de comunicació local.
Ment salvatge, esperit voraç, no es podia domesticar. Oh, no encaixava, era diferent de tothom. Un matí ja n'estava fart, va sortir i no va tornar. Oh, va comprar un bitllet d'anada a la sort. Volia ser un home ocell, surar per les ones, sortir de la cova de temps, al seu interior. Un lloc per començar, tot era nou, fresc i estimulant. Oh, va trobar gent que era com ell en el fons. I la seva debilitat mai va ser la passivitat i mai va seure's per esperar el seu torn. Volia ser un home ocell,
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. Un conductor d'un camió ha mort aquest dimarts en un accident que ha tingut lloc cap a un quart de 6 de la tarda al quilòmetre 296 de l'AP7 en el terme municipal de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. Per causes que encara s'investiguen, un camió n'ha vestit un altre que estava aturat en una retenció. Com a conseqüència de la topada, un dels dos conductors ha mort. Arran de la incidència que ha obligat a tallar l'autopista en sentit Barcelona, s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes de l'accident a la via de ferrocarrils de la Generalitat a Sant Boi de Llobregat que ha causat la mort d'un maquinista. Mentrestant, al lloc dels fets, dues grues de grans dimensions han començat a treure aquesta tarda els vagons accidentats de les vies, uns treballs que poden allargar-se. Pel que fa a les 9 persones hospitalitzades a conseqüència de l'accident, ja han rebut l'alta.